L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Ens saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui dimecres, dia 2 de gener, destacarem... Les Terres de l'Ebre en alerta per l'onada de fred i possibles nevades. El nou reglament dels bous agrada als aficionats i revolta els animalistes. La plataforma d'afectats de l'Aldea anuncia la recuperació dels estalvis a la vista i part dels de termini al març. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aprova un pressupost d'11 milions d'euros pel 2012. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Protecció Civil adverteix que la previsió indica per dijous possibles nevades lleus a cotes baixes al litoral i prelitoral central i sud. Els ajuntaments de les nostres terres es comencen a preparar, com és el cas de l'Ajuntament d'Amposta. Ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, Tomàs. Les fortes baixades de temperatura que s'esperen a partir d'aquesta matinada han fet que els diferents ajuntaments de les Terres de l'Ebre comencen a prendre mesures. Així, l'Ajuntament d'Amposta, a través de la seva regidoria de governació, ha fet diferents indicacions als ciutadans i ciutadanes d'Amposta per tal d'evitar després possibles problemes. Indicacions com, per exemple, sortir el menys possible, viatjar el menys possible i, sobretot, no tirar aigua a través de les canonades al carrer, que després es converteix en gel i pot provocar accidents als peatons i també als vehicles. Escoltem a Josep Garriga, regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta.
Diguem que el telèfon de policia local sempre està les 24 hores del dia per a qualsevol emergència, i per part de l'Ajuntament hi ha un pla per a els indigents que hi ha pel carrer, poder-los recollir a un lloc que siguin bé, gent que dorm, els caixers automàtics o tot així, s'anirà recollint i s'esportarà a un lloc que crec que s'hi han assegut on poden passar les nits si són molt fredes i que hi ha risc de congelació.
Josep Garriga ha indicat que les temperatures podrien arribar dissabte a la matinada a temperatures sota zero a la capital del Montsià. Per tant, toc d'alerta a la ciutadania de cara en aquest fort fred que sembla que a partir d'aquesta nit i demà a la matinada i fins al cap de setmana arribarà a les nostres terres.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Interior ultima la tramitació del reglament que ha de desplegar i desenvolupar la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous, un text que properament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat per poder estar ja en vigor de cara a la propera temporada taurina de les Terres de l'Ebre a la primavera. El text ve a concretar algunes vaguetats de la llei, fet que ha tornat a revifar la polèmica entre aficionats taurins i entitats animalistes. Entre altres qüestions, s'hi detallen els conceptes de tradicionalitat i excepcionalitat que esmenta la llei per poder ampliar el calendari taurí actual. Així, finalment, no hi haurà cap límit de temps per tal de que un municipi pugui recuperar, si vol, els bous que celebrava fa dècades o segles, sempre que pugui demostrar que havia existit aquesta tradició. El reglament també incideix en la seguretat, tant de les persones i els animals a la mateixa plaça o carrer, com en la seguretat jurídica dels organitzadors dels espectacles, ajuntaments i penyes taurines. En aquesta línia s'hi concreten les funcions de figures clau com el veterinari o l'expert taurí. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre es mostrava molt satisfeta amb la proposta d'un reglament que ha ajudat a elaborar. Així, segons explicava un estudi fet el passat estiu, posa de relleu que la durada mitjana dels espectacles ha estat per sota del que permet la llei. 12 minuts per als bous embolats i 27 per als capllaçats, quan aquesta modalitat permet arribar als 50. La proposta de reglament que el govern ha fet arribar als partits polítics del Parlament ha indignat les entitats protectores d'animals. Denuncien que no se'ls ha permès participar o col·laborar en el seu redactat i afirmen que es tracta d'un reglament fet a mida dels aficionats. Anima Naturalis és una de les entitats que ha presentat més denúncies contra els bous aquesta temporada. La seva responsable, Aida Gascón, es mostrava especialment preocupada per la participació de menors en els espectacles.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I obrim el nostre informatiu amb una notícia que ens arriba des de l'Aldea, ja que la plataforma d'afectats de l'Aldea anuncia la recuperació dels estalvis a la vista i part dels de termini al mes de març. Seto Gallego, des de Antena Aldea, ens informa.
Ahir dimarts a les 8 de la tarda tenia lloc una nova reunió que convocava en este cas l'Associació d'Afectats per Bloqueig de Comptes de la Cooperativa i ha estat per informar als aldeans de com està la situació amb xifres. L'associació ha basat la reunió amb l'informe que ha lliurat el Departament d'Economia i Coneixement a la cooperativa. Ramon Carles, president de l'Associació d'Afectats.
Los grans números són... Lo que ya penden en estos momentos, de socios ni han 406, es lo total, y entre, 406 contes en 321 socios. Y los grandes números son 249 socios a la vista, en compte corrent, que son 628.425 euros. Y llavors están los altres contes a termini, en plazo fijo, como vulgueseu, son 157, que el import son 4.131.330. Es lo que ya no hay res més. Llavors, estos números están repartidos en inversions financeres n'hi ha 1.090.609 i crèdit als socis, als mateixos socis o a la mateixa gent que a millor ha volgut comprar un pis, una casa o que sigui, que la secció de crèdit els ha deixat, és 2.553.209. I llavors estan les inversions, els crèdits que la secció de crèdit ha deixat a la cooperativa per 1.546.775. És el que hi ha, és a dir, que no hi ha res més.
Els afectats s'han mostrat passius i sense realitzar cap pregunta en una reunió que no ha superat els 20 minuts. Això sí, una vegada acabada la reunió, ha atès als mitjans de comunicació Jordi Gas expressant el seu malestar. Perquè després de 2 mesos encara no s'han adoptat mesures cautelars per nombrar una nova junta gestora. L'escoltem.
Però no, el que sobta molt és que al cap de 2 mesos d'haver fet present el preconcurs encara no s'hagin adoptat mesures cautelars per tal de nomenar una junta gestora per tal de poder coordinar i fer tots els tràmits i totes les gestions de la pròpia cooperativa. Sí, sí, nosaltres entenem i en això estem treballant, perquè passa que estem treballant recollint firmes per tal de demanar una assemblea extraordinària a partir del 10% dels socis i a més ja tenim bastantes recollides i llavors demanarem una assemblea extraordinària per tal de poder treure informació de la pròpia cooperativa i a més que es nombri una junta gestora.
Alguns membres ja s'han desvinculat de la plataforma per no voler seguir la línia continuista de la plataforma d'afectats. El que queda clar és que tots, en el fons, lluiten per un mateix objectiu i és que se'ls torni la totalitat dels seus estalvis.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aprova un pressupost d'11 milions d'euros pel 2012. La previsió econòmica de l'Ajuntament Calero és d'un 10,39% inferior a la de l'any passat. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia la informació.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprovar aquest dimarts dia 31 de gener un pressupost per a l'exercici econòmic de 2012 de 11.008.261 euros, el que suposa una reducció del 10,39% respecte al de l'any 2011. L'equip de govern de Convergència i Unió va treure endavant la seva previsió pressupostària per aquest any amb els seus vots a favor i en contra dels 3 partits de l'oposició: Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya. El pressupost aprovat contempla, en quant a les despeses més destacades, destinar 4.408.000 euros al capítol de personal, la qual cosa suposa una reducció d'un any a l'altre del 8,48% i una lleugera reducció de la despesa corrent, que pujarà a 4.196.000 euros, mentre que altres 800.000 euros es destinaran a cobrir crèdits i interessos bancaris. En quant a les inversions previstes, aquest any es contemplen 609.000 euros, entre les que destaquen 153.000 euros de les actuacions contemplades en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que es destinaran a la millora de pluvials i arranjament del tram final del carrer Sant Joan, les escaletes de l'Àngel i la plaça del Canó, i 125.000 euros a la reposició de contenidors soterrats. Pel que fa als ingressos, es preveu l'ingrés de 4.323.000 euros, corresponent a la partida de l'impost de béns immobles i altres impostos, 112.000 euros corresponents a l'impost de construcció i llicències d'obres, notablement inferior als 300.000 euros pressupostats l'any 2011, 3.403.000 euros corresponents a taxes i 2.510.000 euros corresponents a tributs de l'Estat i Generalitat, que seran un 9,5% inferior al de l'any anterior. El pressupost també contempla una operació de crèdit de 540.000 euros. Després d'aquestes xifres, i si es compleix amb el pressupost aprovat, els comptes municipals passaran a tenir un rati d'endeutament del 70,78% i un estalvi net de 1.582 euros. Al mateix temps, també es va aprovar el pressupost de les dues entitats públiques empresarials, la Cala Gestió, amb un pressupost de 22.294.000 euros, i la Cala Serveis Municipals, que aglutina les àrees de cultura, esports, turisme i comunicació, amb 792.620 euros. En el transcurs del mateix ple es va aprovar definitivament el canvi en la forma de gestió dels serveis de cultura, turisme i mitjans de comunicació municipals, l'extinció dels organismes autònoms dels patronats i la seva integració a la Cala Serveis Municipals SL. Per últim, també es va aprovar la modificació de la plantilla orgànica de personal per a l'any 2012, on l'Ajuntament va donar a conèixer l'amortització i, per tant, reducció de dues places interines al cos de la policia local, argumentant que la coordinació de la policia local i els Mossos d'Esquadra en la propera construcció d'una caserna de la policia autonòmica a la població cobrien aquestes necessitats. L'Ajuntament es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència, amb els vots a favor de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions del Partit Popular i el Partit dels Socialistes de Catalunya.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que el ple de Deltebre acorda apujar l'IBI i fixa el deute de la Generalitat en 3,2 milions d'euros. Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre celebrava ahir sessió ordinària de ple municipal en el qual ha aprovat incrementar un 12,24% l'impost de béns immobles en aplicació del Reial Decret Llei de 30 de desembre aprovat pel Govern de l'Estat per dotar de més recursos les entitats locals. Al mateix ple es va aprovar una moció subscrita pel PSC i Esquerra Republicana per tal de fer públic el deute del Govern de la Generalitat amb l'Ajuntament de Deltebre. Segons aquest, el deute ascendeix a 3,2 milions d'euros. Una altra aprovació a destacar és la proposta urgent que preveu la incorporació al Pla Parcial Urbanístic Riu Mar Quart, l'aportació de 5.000 metres cúbics de sorra anuals a la platja per garantir el control de la regressió i encarregar el projecte d'aportació de sorra i l'estudi d'impacte ambiental. L'alcalde Deltebre insistia que és de vital importància aquest projecte. Gervas i Aspa.
Queda clar que és una feina una mica de xinos, queda que aquest any ens tocarà pagar la braga, suposem que al final és l'estat central que es farà càrrec d'això, però nosaltres, senzillament, el que farem és apostar a nosaltres, de dir, si no ho farem, ho farem nosaltres, perquè allí hi ha unes inversions planificades de 499 vivendes, d'un gran hotel en spa, que provocarà no només la seva construcció i els artics per a l'Ajuntament i per a la gent del poble en el seu treball, sinó que crearà 165 llocs de treball més directes durant tot l'any. Per tant, nosaltres anem a per feina, anem tirant endavant i aquest era un punt que nosaltres ens comprometíem a fer-ho i els donem del terreny podem fer-ho tranquil·lament.
La proposta ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra Republicana i PSC. Convergència i Unió s'ha abstingut, malgrat ha mostrat el seu recolzament al desenvolupament del pla parcial, ha insistit que no disposa de la informació suficient sobre el mateix. Lluís Soler.
A nosaltres ens ha arribat la proposta ahir la nit molt tard, ens ho hem mirat aquest matí, la qual cosa temes tan importants s'han de fer en el temps suficient i en la forma suficient i no t'ho podem passar per urgència d'esta manera. En tot cas, nosaltres ens hem abstingut perquè, tot i que estem a favor que es desenvolupi la zona 1 i 4 de Riu Mar, que ha de generar economia i ha de generar ocupació, el que no estem d'acord és que l'Ajuntament del Deltebre s'hipoteque en 5.000 metres cúbics d'arena, que no hi ha cap estudi encara de viabilitat ni res, que a més l'Ajuntament hagi de pagar l'estudi, tal com se fa la proposta, i que ens hipotequéssim a pagar aquests diners de 5.000 metres cúbics de forma anual, sense ficar termini ni ficar res, quan no és competència de l'Ajuntament de Deltebre, que és competència del Ministeri de Medi Ambient. Per tant, davant d'això, per no ficar pels a les rodes, perquè volem que es desenvolupi la zona 1 i 4, però no veiem clar que s'hagin d'hipotecar els futurs governs municipals, entenem que la proposta no es podia aprovar d'aquesta manera i, en tot cas, ens hem abstingut.
El Partit Popular, que ha votat en contra, ha estat molt crític amb la proposta, ja que insisteix que no és competència de l'Ajuntament i també ha qüestionat que només amb l'aportació de sorra es pugui fer front a la regressió de la platja de Riumar. Joan Bertomeu.
L'altre tema que s'ha acabat ara al final, que és, per exemple, hem vist en projectes com és d'este d'una aportació d'arena a la mar, al qual nosaltres discretem, perquè, clar, tal com estava la proposta, era la pròpia Generalitat de Catalunya, el Departament de Medi Rural, demana a l'Ajuntament que es faci aquesta aportació. Si realment és així, perquè està escrit, jo no l'he vist, m'agradaria veure'l, el que ha de fer el Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya és dir-li al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya que juntament amb la Direcció General del Ministeri de Costes de Madrid busquen la solució en aquests 5.000 metres. El que no podem fer és una competència que és d'ells, és una competència d'ells, que ens diguin a nosaltres, per això no m'ho crec, que estigui redactat així, que ens diguin a nosaltres que busquéssim solució i que la paguéssim.
En l'àmbit cultural, el ple també aprovava el reglament del Consell Municipal de Cultura, el reglament del Consell Escolar Municipal i, per últim, el ple va donar suport al decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Unitat Planera respon a l'alcalde que la dignitat d'un regidor és dir la veritat. L'afirmació és la resposta a les declaracions fetes per l'alcalde de Santa Bàrbara, on demanava a un regidor d'aquesta formació que portés el seu càrrec amb dignitat. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens porta la notícia.
Arran de les declaracions fetes per l'alcalde de Santa Bàrbara a la Plana Ràdio i també al Semanari L'Ebre respecte a l'aprovació dels pressupostos municipals, el grup d'Unitat Planera ha emès una nota per respondre, entre altres coses, el qüestionament de la dignitat amb què porta el seu càrrec el regidor d'aquest partit, Marc Marc. Per començar, Unitat Planera diu que un aspecte que consideren important i diferenciador del nostre poble respecte a altres és la possibilitat de poder escoltar els representants del poble en els seus plens. Els pressupostos municipals són la decisió més important que pren un ajuntament cada any. Per aquesta mateixa raó, considerem que caldria fer-se en un ple ordinari, és a dir, radiat, encara que fos extraordinari. En la mateixa nota exposen que Unitat Planera és un grup que treballa i pren decisions com a grup. Per això, un membre d'Unitat Planera va anar 3 dies abans del ple a una junta de portaveus en la que l'alcalde va explicar com s'havien d'estructurar els pressupostos i els canvis que s'introduïen respecte als de l'any anterior. En aquella junta, el regidor representant d'Unitat Planera va oferir a l'alcalde, Jordi Boronat, la possibilitat d'aprovar els pressupostos si es canviava l'inversió prevista per a la urbanització del parc municipal per a destinar-ho a la reparació de la xarxa d'abastament d'aigües del poble, ja que, segons afirmen, actualment s'està perdent més del 50% de l'aigua que surt dels pous del poble pel mal estat d'aquestes canalitzacions. L'alcalde va respondre que aquest any no es canviava cap partida dels pressupostos, però que l'any següent ho estudiaria, a lo que el representant d'Unitat Planera li va comentar textualment que si el proper any s'incluïa la inversió, aleshores podrien aprovar els pressupostos. Un cop es va acabar la junta de portaveus, el grup d'Unitat Planera es va reunir i va prendre la decisió de no aprovar els pressupostos. Aquesta decisió, presa col·legiadament entre els membres del grup, va ser la que posteriorment el cap d'Unitat Planera, Marc Marc, va expressar a la ràdio sense necessitat de passar per secretaria a veure l'expedient de pressupostos, com li censurava públicament l'alcalde al demanar-li que portés el càrrec de regidor amb dignitat. Per a UP, la dignitat d'un regidor és representar al poble el millor possible i dir la veritat. Per lo anteriorment exposat, l'alcalde de Santa Bàrbara sabia, perquè li van explicar a la finalització del ple, les raons de la decisió d'Unitat Planera de no aprovar els pressupostos i el perquè no li va caldre anar al regidor Marc Marc a secretaria a veure l'expedient. Unitat Planera, que no ha volgut fer declaracions més enllà d'aquesta nota, afirma per tot això que, quan posteriorment va fer les declaracions a la Plana Ràdio i al Semanari L'Ebre, l'alcalde sabia que això no era tal com ho va declarar, i això no és portar amb dignitat el càrrec, afirmen. La nota segueix aclarint que les persones que representen a Unitat Planera són treballadors que ocupen una part del seu temps lliure en intentar treballar pel poble sense tenir cap dedicació a l'Ajuntament ni cap pretensió ni política ni econòmica. Simplement són gent planera, diuen, que pensa que vol un poble millor. Admeten que segurament s'equivoquen en algunes coses, com tothom, però també consideren que posar en qüestió la seva dignitat com a regidors no és correcte.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que l'Ajuntament Ampostí i el Casino Recreatiu i Instructiu de la ciutat han signat un conveni mitjançant el qual l'Ajuntament invertirà prop de 60.000 euros en la recuperació d'aquest edifici que ha estat declarat bé cultural i d'interès local. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, aquesta aportació es farà en 4 anys, el primer del qual s'invertiran 15.000 euros en el projecte recuperació del sostre d'aquest singular edifici de la capital del Montsià. El Casino d'Amposta, amb 140 anys d'història, és actualment la seu de diverses entitats de la ciutat i mitjançant aquest conveni posarà les seves instal·lacions a disposició de l'Ajuntament per realitzar actes culturals. L'alcalde d'Amposta recordava que aquest és un bé cultural d'interès local i que val la pena fer aquesta actuació. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
I considerem que és una llàstima que és un edifici que s'hauria de restaurar. I en aquest sentit hem establert ja converses amb l'actual president i mostrant la possibilitat de poder signar un conveni de col·laboració entre el casino i l'Ajuntament d'Amposta que possibilités la restauració de l'edifici. I així, dins de la proposta de pressupostos per l'any 2012, hem posat una partida a inversions de poder signar un conveni plurianual en una aportació inicial de 15.000 euros durant 4 anys, que això hauria de permetre al casino restaurar aquest edifici, que és emblemàtic, i en contrapartida la ciutat d'Amposta mantindria aquest bé cultural en perfecte estat i a la vegada possibilitaria també que l'Ajuntament pogués fer en actes determinats l'ús d'aquesta entitat.
El president de la entitat, Joan Sabater, s'ha mostrat molt satisfet de l'acord assolit que permetrà recuperar aquest edifici emblemàtic d'Amposta, que tot i que durant molts anys en va estar destinat exclusivament als socis i famílies benestants de la ciutat, s'ha convertit ara en un centre de trobada de moltes entitats, grups, clubs de la ciutat i fins i tot lloc de trobada dels seguidors del Barça per poder seguir els partits del conjunt blaugrana.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui que Sergi Arola serà avui el pregoner de la Festa Major de la Candelera. L'Ajuntament ha programat 4 nits de ball i espectacle inclosos en un abonament de 20 euros. El Pop Tour, nit revival de finals dels 80 i primers dels 90 amb Los Rebeldes, Amistades Peligroses, La Trampa i Tennessee i la Festa Flashback, cartell de la nit de dissabte, dia 4 de febrer. Francesc Callau.
El xef català Sergi Arola serà avui dia 1 de febrer el pregoner de la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar, la qual s'encetarà precisament amb el pregó a les 7 de la tarda, just després de la seva signatura en el llibre d'honor del municipi. Arola, un dels gastrònoms de més prestigi del país, regenta junt amb la seva parella el restaurant Sergi Arola Gastro de Madrid amb 2 estrelles Michelin, tot i que també està al capdavant de l'Arola, restaurant de l'Hotel Arts de Barcelona. La festa s'iniciarà, però, a les 4 i mitja de la tarda, ja que la comitiva de caps grossos es desplaçarà a l'escola Sant Jordi, on recollirà tots els nens i nenes que en cercavila i acompanyats per les xarangues La Farola i Virgen de la Penya es dirigiran fins a la Casa de la Vila, on, com ja és tradicional, es durà a terme la caramelada que donarà lloc a la posterior cercavila per tots els carrers de la població. Aquest any es calcula que hi participaran al voltant de 120 caps grossos, donat que al llarg de les darreres setmanes l'Ajuntament ha realitzat un taller de confecció de caps grossos entre els més petits i que ha comptat amb la participació de quasi una seixantena de nens, els quals estrenaran els seus flamants caps grossos en aquesta cercavila. L'activitat de música i espectacles, que es concentra cada nit al poliesportiu municipal, proposa una variada oferta repartida en 4 nits de ball i espectacles al preu de 20 euros l'abonament, un preu econòmic que s'ha establert pensant en la situació econòmica actual. Estaran incloses en el preu de l'abonament la nit d'avui, dia 1 de febrer, dia de la vigília, amb l'actuació de l'orquestra Els Juniors i el concurs de DJ Escaleros, que comptarà amb l'actuació del grup Mambo Mambo. També demà, nit de la Candelera, dia 2 de febrer, amb l'actuació del trio Santa Fe, l'orquestra Jamaica Show. La nit del dia 3 de febrer, amb el trio Mercury i el conjunt Ágora. I l'última nit de festes, també inclosa en l'abonament, inclou l'actuació dissabte del trio Santa Fe i el Pop Tour, nit revival de finals del 80 i primer més dels 90, amb Los Rebeldes, Amistades Peligroses, La Trampa i Tennessee, a més de la festa Flashback. Una de les novetats d'aquest any és l'inici de les sessions de ball a les 11 de la nit, una mesura que s'ha fet pensant en la gent gran. Albert Medrano, regidor de Festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha manifestat que la crisi econòmica no serà una barrera per a que les festes puguin tenir la dimensió com cada any.
Hem sigut capaços de tindre figures davant i no podem aquest any, tenim pressupost baix, traiem-los, compensem-ho això, no et preocupis, no agafeu gent, nosaltres farem això, nosaltres farem allò. És un equip humà que ha treballat i ha fet possible que aquestes festes es poguessin fer com un any normal, amb una reducció del pressupost bastant important, però jo crec que li hem sumat amb les idees, amb el cor, i per ells que sigui el doble dels altres anys. No, és el mateix, l'únic que cuidadet amb molt de carinyo, i hi ha molta gent detrás treballant que des d'aquí vull donar les gràcies.
Pel que fa a la resta d'actes, s'ha programat el Dia de la Dona pel 3 de febrer, el Dia de la Gent Gran pel dia 4 de febrer i també la Festa dels Joves el dia 4 de febrer. La processó de la Candelera acapararà demà dijous al vespre l'atenció tradicional i el protagonisme més religiós, com sempre, amb la participació dels quintos de l'any 92. La pubilla major, que serà proclamada en el transcurs de l'acte del pregó d'aquesta tarda, és aquest any Roser Penyabrull, mentre que la pubilla infantil és Paula Grau Pérez.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I en el nostre apartat esportiu d'avui, destaquem que el tècnic del Club Deportiu La Cava, Sergi Navarro, presenta la seva dimissió. Ens informa des de Radio Delta, Amado Cebolla.
Hi ha mala maror al Club Deportiu La Cava després del 0-6 a domicili i fa que la situació estigui tensa i el tècnic Sergio Navarro està en el corredor d'espera. Avui mateix la Junta li podria comunicar que no seguirà dirigint l'equip. Fonts properes ja comentaven que el Club Deportiu La Cava està buscant substitut i a tot això Navarro aquesta nit anirà a entrenar la plantilla i és conscient del que pot passar. Així ens ho va manifestar ahir dilluns a la tarda al programa Moute, Sergio Navarro.
Quan se va acabar el partit i vaig veure la xarlotada que havien fet dins el camp, jo el que vaig fer és que, claro, com a principal responsable, vaig fer-me el primer culpable i vaig parlar amb la Junta i els vaig dir que a veure que jo com a responsable que dimitia, que busquessin un entrenador que fos capaç de motivar els jugadors més del que he fet jo, que els fos capaç de poder fer més bloc com a equip, perquè jugadors crec que de contrastada categoria ne tenim, però potser falta una miqueta més de bloc com a equip, i jo us vaig dir que el meu treball feia tot el que podia, tot el que sabia i tot el que professionalment, sense ser-ho, podia, i a partir d'aquí que busquessin un altre entrenador que pogués motivar a la plantilla d'una altra manera, perquè estem allí a 6 punts, estem a 6-7 punts, vull dir que és que no hi ha res perdut. Però, claro, l'actitud de l'equip ahir, no, la veritat és que no em va agradar, em va disgustar moltíssim i res a dir. I els vaig dir-los que sí, que efectivament que es busqués un entrenador, perquè jo penso que tot el que havia de fer i tot el que sé ja ho havia fet i no podia fer res més ja, o sigui que és el que hi ha, la realitat és esta.
Tot el que ha dit aquí, així també ho manifestarà aquesta nit al Canal T, al programa Més Esports de Michel Vinyas. Aquí la directiva estaria disposada a que el nou tècnic fos proper al club i ja es parla d'un substitut amb nom, el que en breus hores pot ser el nou tècnic del Club Deportiu La Cava per portar la plantilla a llocs calmats. A l'espera de més notícies ho seguirem informant.
Gràcies, Amado, i acabem amb una notícia que ens arriba des d'Amposta, ja que el Club de Futbol Amposta ha fitxat en el mercat d'hivern, que es tancava a nit, a les 12 de la nit, el jugador del Vinaròs, Sergi José, que anteriorment havia jugat a la Unió Esportiva Rapitenca.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Y
I fins aquí el nostre temps de l'informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.